Bon dia. La vaga de metges afecta de forma variable a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
General, molt poca afectació, hi ha dies que no hi ha afectació. Algun dia puntual sí que hi ha hagut alguna afectació, que sobretot té més impacte quan afecta quiròfan. Si falta algun dels actors del quiròfan, no? Ja sigui l'anestesiòleg o el cirurgià, doncs aquell quiròfan s'ha d'anul·lar.
És la directora mèdica Belén Cox, ha explicat que en les darreres setmanes s'han hagut de posposar operacions. Alhora, lamenta que puguin passar aquestes situacions, ja que els pacients han hagut d'esperar un temps i un nou ajornament allarga aquesta espera. Pel que fa al nombre de treballadors, explica que l'hospital es troba en una campanya per tal de cridar l'atenció de professionals per incorporar-se en diferents àrees. De seguida repassem aquest i d'altres temes. Abans, però avui és dilluns, dilluns 1 de juny del 2026. Obrim setmana, obrim un nou mes d'aquest 2026. I el dia té molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Estat i Generalitat milloraran la seguretat al trencant d'Ordis a la Nacional 260, però les millores al tram que va fins a Besalú hauran d'esperar. Ara s'ha presentat un projecte de gairebé 7 milions d'euros per facilitar la incorporació i sortida a la C26, tant pels vehicles que venen de Besalú, com pels que venen de Figueres, com pels que venen d'Ordis. Des de la Generalitat, però, diuen que les altres prioritats de millora a la Nacional 260 són a Llançà, a Sant Joan de les Abadesses i a les comarques de Lleida, tot i que el tram que va de Navata a Besalú també registra nombrosos accidents mortals. Escoltem l'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Aquesta actuació és clau pel nostre territori en quant a mobilitat, a connectivitat i sobretot a seguretat. I aquí també voldria tenir un record per totes les víctimes que durant aquests anys, doncs, i els seus familiars que han tingut aquests accidents en aquí, que a vegades alguna setmana hem tingut 3 en una mateixa setmana.
Però és veritat, especialment al món municipal, perquè sou efectivament els que ho heu patit en primera persona, amb l'àmbit de la seguretat i de l'accidentabilitat que hi ha en aquest punt, però també perquè heu estat efectivament els que heu anat lluitant finalment per aquest projecte.
L'Ajuntament d'Olot presenta un programa de gestió de les colònies de gats. El document ha estat ben rebut per tots els grups de l'Ajuntament. Tot plegat va venir d'una moció presentada per Activem Olot ja fa mesos. Ara es començarà a treballar per controlar la sobrepoblació de gats i per impulsar el mètode de captura, esterilització i retorn, entre d'altres accions. El regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament d'Olot és Isaac Cribillers.
Té l'objectiu principal d'evitar la superpoblació de gats al carrer, de reduir progressivament la reproducció incontrolada, sempre utilitzar el mètode de captura, esterilització i retorn, de minimitzar els impactes sanitaris, ambientals i de seguretat, evitar molèsties per sorolls, baralles o marcatges de mobiliari, per exemple, o una correcta integració de les colònies a la realitat urbana del municipi, i que també hi haurà unes actuacions de seguiment, avaluació i revisió de les activitats realitzades, perquè és preceptiu, normal i lògic contemplar-ho.
I parlem ara de premis i també de nominacions. Dani López rep el Premi Ales a la Cultura 2026 gràcies a la seva trajectòria musical molt vinculada al territori. Aquesta cerimònia va aplegar familiars del premiat, on va fer un emotiu discurs fent un clam en contra de la guerra i valorant una societat més justa i igualitària.
És un gran honor, la veritat és que no m'esperava gens aquest premi, i una sorpresa i un superhonor. A més, sento que la meva trajectòria i la meva feina sempre ha tingut un punt de vinculació molt fort amb la ciutat, ja sigui perquè les oportunitats m'han vingut d'aquí, o en el fons oportunitats venen d'oportunitats que van venir d'aquí, com pel fet que visc aquí. Llavors jo vaig tots els projectes des de casa meva, des del meu petit estudi, llavors sento que tinc una vinculació molt forta amb Olot i amb la Garrotxa en general, i llavors és tot un honor, no?, ser reconegut a casa teva.
I Anna Lagares afronta amb il·lusió i orgull la seva candidatura al Garrotxí de l'any. L'actriu i cantant de teatre musical explica que va rebre la trucada de la seva nominació entre classe i classe. En una entrevista a la finestra d'Olot Televisió explica que al llarg de la seva vida ha treballat en diversos sectors i que al final va veure que el que era la seva passió havia de ser la seva feina. Quan va arribar a Barcelona, de seguida va fer el seu primer musical.
Cada vegada, doncs, un càsting nou, amb gent diferent, que t'ha de conèixer. Ara ja porto molts anys i ja la gent ja em coneix, ja em truquen, ja... Però igualment jo he de passar càstings, tots hem de passar càstings, no? I sí, cada vegada, doncs, és aquest procés que la veritat
es fa feixuc, eh? No és algo fàcil. Jo crec que no hi ha ningú que ho passi bé.
I el Club Poliesportiu Sant Joanenc en Esports ha eliminat a la Unió Deportiva Jesús i Maria amb un resultat de 1-0. Amb aquest resultat poden passar, per tant, a la següent fase de la promoció d'ascens a segona catalana. Un partit molt intens que es va viure aquest dissabte amb gran emoció per tots dos equips. Tot i l'eufòria de guanyar aquesta fase, els hi queda la més important, la final. El tècnic del Sant Joanenc és Héctor Simón.
Crec que ha pogut guanyar qualsevol, els dos partits, i sobretot hi ha hagut molta esportivitat. En uns partits de tanta tensió que tothom vol guanyar, crec que hem sigut dos rivals que ens hem respectat, i abans de dir res m'agradaria felicitar el rival perquè ha sigut un rival, un joc molt net. I l'encarrilem de manera que estem molt satisfets del que hem aconseguit, però amb l'ambició de que, bueno, volem acabar de fer la feina.
Això de quarta de tercera cap a segona catalana, de quarta a tercera, Castellfollit i Maià passen a la gran final del playoff per ascendir a tercera catalana. Aquest dissabte s'han jugat les tornades, on el gol ha estat el màxim protagonista, amb 8 gols en 2 partits. El pròxim cap de setmana el Maià rebrà a casa el Castellfollit, on d'aquests dos partits que queden en sortirà l'equip que pujarà de categoria. I també tenim notícies en tenis taula. El tercera nacional aconsegueix l'ascens de categoria. Qui no va poder aconseguir-lo és el segon equip, que no va poder aconseguir pujar a Divisió d'Honor després de perdre els últims dos partits a les fases d'ascens que es van jugar aquest cap de setmana a Sant Sebastián de los Reyes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya i el món, avui és notícia l'agressió d'un policia a una manifestant encén la protesta dels docents al País Valencià. La delegada del govern, Pilar Bernabé, anuncia una investigació per uns fets incomprensibles que embruten la imatge de la policia en un dia en què ja està tot a punt per aquesta consulta dels docents sobre el preacord. Els docents tenen 4 dies per validar o no aquest preacord amb Educació. Primer dia també de vaga, d'hores extra dels metges, mesura de pressió del sindicat de metges per forçar el Departament de Salut a negociar. I la llum i el gas són més cars a partir d'avui perquè es tornen a pujar els impostos. En el cas dels combustibles, es mantindrà la rebaixa fiscal fins al 30 de juny. En l'àmbit internacional, Netanyahu ordena atacar els barris del sud de Beirut enmig d'un alto al foc tocat de mort. Israel justifica els atacs contra objectius terroristes al districte de Dahieh, bastió de Hezbollah, per les violacions de l'alto al foc comeses per la milícia xiïta. I les presidencials a Colòmbia, l'extrema dreta i l'esquerra s'enfrontaran en la segona volta. Abelardo de Lasprilla ha obtingut el 44% dels vots i ja ha rebut el suport de la dreta de l'expresident Álvaro Uribe, mentre que Iván Cepeda, candidat del partit de Gustavo Petro, n'ha obtingut el 41%.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El mes de juny comença amb una lleugera refrescada. Avui baixen un parell de graus o 3 les temperatures. Demà i demà passat segueixen baixant. Aprofitem-ho perquè a partir de dijous i sobretot divendres i el proper cap de setmana torna la calor forta i a més ja notem més humitat aquests dies i això vol dir també més xafogor que pot ser forta dissabte i diumenge. A partir de dimecres, probablement, de moment, no preveiem tempestes. Però avui i demà sí que hi haurà ruixats de tarda, com ha passat el cap de setmana, tot i que a bona part de Girona, la Garrotxa, gairebé hem passat de llarg, a la Cerdanya, el Ripollès sí que hi ha plogut, ahir mateix 25 litres per metre quadrat, al Prat d'Aguiló, a la zona nord del Cadí, a la Cerdanya. Doncs bé, avui els ruixats seran una mica més discrets, més aïllats, Pirineu, Prepirineu, per tant, bàsicament Cerdanya i Ripollès, i a la resta creiem que no arribarà a ploure, tot i les nuvolades que es poden presentar en punts de l'interior. Globalment, dia de sol, després de les boirines i la humitat del matí, i a la tarda aquests ruixats al Pirineu Oriental. Compte dimarts, demà, les tempestes podran ser més fortes, sempre a la tarda i fins al vespre. Especialment al Ripollès, podrà ploure a qualsevol indret de l'interior, arribant també a la Garrotxa, sobretot a Alta Garrotxa, interior i nord de l'Alt Empordà, Lluçanès, Osona, però sobretot Cerdanya i Ripollès. Les tempestes més fortes les preveiem entre la Vall de Ribes, la Vall de Camprodon, la zona de Núria, Vallter, Molló, podrien caure de 30-50 litres amb tempesta i pedra o calamarsa. Hi pot haver algun aiguat aquest dimarts en aquests sectors, i la resta pluja més discreta de 5-10-20 litres per metre quadrat. Ja diem que notarem una refrescada que l'hem d'aprofitar. Avui hem baixat fins a 11 graus a Camprodon, 10 a Puigcerdà, temperatura de 7 graus a Núria, 13 n'hem tingut a Olost, 14 a Vic i 15 de mínima a Olot.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur. Ara i sempre.
I ara sí, comencem ja parlant dels temes del dia d'avui, del més destacat, i és que la vaga de metges afecta de forma variable l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. La directora mèdica, Belén Cox, ha explicat que en les darreres setmanes s'han hagut de posposar operacions. Alhora, lamenta que puguin passar aquestes situacions, ja que els pacients han hagut d'esperar un temps i un nou ajornament allarga aquesta espera. Pel que fa al nombre de treballadors, explica que l'hospital es troba en una campanya per tal de cridar l'atenció de professionals per incorporar-se en les diferents àrees. Roger Gerna.
Aquestes setmanes a Catalunya, el sector educatiu i el sanitari són els protagonistes de les diverses aturades que hi ha arreu del territori. Pel que fa als metges, des del sector reclamen al govern català solucions per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial, entre d'altres. Ja s'han fet més d'una desena d'aturades que han afectat d'una forma o altra a tots els hospitals de Catalunya. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, la directora mèdica del centre, Belén Cox, explica que és una afectació que varia segons el dia.
En general, molt poca afectació. Hi ha dies que no hi ha afectació. Algun dia puntual sí que hi ha hagut alguna afectació, que sobretot té més impacte quan afecta quiròfan. Si falta algun dels actors del quiròfan, no? Ja sigui l'anestesiòleg o el cirurgià, doncs aquell quiròfan s'ha d'anul·lar.
Alhora, la directora mèdica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa lamenta haver d'ajornar operacions. Diu que entén com es pot sentir la persona que s'ha trobat en aquests casos.
Es van haver d'anul·lar 4 pacients que tenien una intervenció programada. I això, ostres, doncs, sap molt de greu, perquè quan una persona fins arriba aquell dia de la cirurgia passen moltes coses, no? Has passat per molts metges, t'han programat, t'has hagut d'organitzar, arribes aquí i no t'operen.
Pel que fa a nombre de treballadors, Cox remarca que en certes àrees i serveis hi ha manca de professionals. Per això explica que estan immersos en una campanya que té el principal objectiu de mostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un bon lloc per treballar-hi.
En alguns serveis o en alguns espais sí que estem tenint certa dificultat, i doncs estem ara en una plena campanya, diríem, activa per ser atractius, per poder tenir reclam, per poder captar professionals que tinguin interès, no? O siguin ja bé de la nostra àrea o que vulguin fer aquest canvi i incorporar-se aquí, com he pogut fer jo.
Catalunya continua per sota la mitjana espanyola en nombre de metges. Segons l'estadística de professionals sanitaris col·legiats a l'INE del 2025, la taxa de facultatius catalans col·legiats en actiu és de 498 per cada 100.000 habitants, un lleuger increment respecte al 2024, quan eren 494, però que queda per sota de la ràtio estatal, que és de 521, i de fet la diferència entre els dos territoris s'eixampla respecte a exercicis anteriors. També, en aquests darrers dies, el Sindicat de Metges de Catalunya ha avisat que 38 serveis de 19 hospitals públics i concertats del territori deixaran de fer activitat addicional i voluntària a partir d'aquest mes, en el marc de la campanya Ni un minut més.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més coses, Estat i Generalitat milloraran la seguretat al trencant d'Ordis a la Nacional 260, però les millores, el tram que va fins a Besalú, hauran d'esperar. Ara s'ha presentat un projecte de gairebé 7 milions d'euros per facilitar la incorporació i sortida a la C26, tant pels vehicles que venen de Besalú, pels que venen de Figueres, com pels que venen d'Ordis. Des de la Generalitat, però, diuen que les altres prioritats de millora a la Nacional 260 són a Llançà, a Sant Joan de les Abadesses i a les comarques de Lleida, tot i que el tram, que va de Navata a Besalú, també registra nombrosos accidents mortals. Gerard Puigdemont.
Després d'anys de reclamacions per part dels ajuntaments de la zona, el govern estatal i el de la Generalitat començaran aquesta tardor una obra molt demanada a l'N260, la carretera que uneix Figueres i Besalú. El trencant d'Ordis passat Navata se substituirà al carril d'incorporació que hi ha venint de la C26 d'Ordis i Borrassà i s'hi construirà un pont alçat per facilitar la incorporació a l'N260 direcció Olot i a l'entrada des de l'N260 venint de Figueres. Les obres tenen un cost de 6,8 milions d'euros i han de finalitzar l'estiu del 2028. Es tracta d'unes millores necessàries per millorar la seguretat d'aquesta via, que ha registrat en els últims anys nombrosos accidents mortals. De fet, aquest tram de via és considerat un tram de concentració d'accidents. En parlen Anna Torrental, alcaldessa d'Ordis, i Sílvia Paneque, consellera de Territori.
Aquesta actuació és clau pel nostre territori en quant a mobilitat, a connectivitat i sobretot a seguretat. I aquí també voldria tenir un record per totes les víctimes que durant aquests anys, doncs, i els seus familiars que han tingut aquests accidents aquí, que a vegades alguna setmana hem tingut 3 en una mateixa setmana.
Però és veritat, especialment al món municipal, perquè sou efectivament els que ho heu patit en primera persona, amb l'àmbit de la seguretat i de l'accidentabilitat que hi ha en aquest punt, però també perquè heu estat efectivament els que heu anat lluitant finalment per aquest projecte.
Segons la Generalitat, no contemplen millores pròximament en el tram d'N260 que va de Navata a Besalú, que també registra nombrosos accidents mortals, amb víctimes garrotxines, i que no està en perfectes condicions. En aquest tram, en els darrers anys, només s'han fet millores destacades al tram de Queixàs. Diuen que les pròximes millores previstes a la demarcació de Girona se situen a altres trams de l'Eix Pirinenc, tot i que les més urgents i primeres que faran seran a la demarcació de Lleida.
Aquests recursos, que són recursos del Ministeri, que treballen a través d'aquestes encomanes de gestió que ens permeten una gestió més àgil d'aquests recursos, el gran volum està destinat a les comarques de Lleida, que és on l'Eix Pirinenc, doncs, està en pitjor estat i on requereix d'inversions més fortes, però comarques gironines, efectivament, a part d'aquest enllaç que avui hem pogut ja presentar a l'inici de les obres i el projecte finalitzat, tenim dos projectes més, un a Sant Joan de les Abadeses i un altre a Llançà. Són els que en aquests moments tenim en previsió d'execució més ràpida. A partir d'aquí hem d'anar negociant noves encomanes de gestió per anar executant projectes i anar planificant, elaborant i executant projectes.
Preguntat sobre si en el tram de l'N260, que segueix havent passat Besalú i l'A26, direcció Maià de Montcal i Figueres, des de la Generalitat reconeixen que anys enrere el Ministeri havia fet estudis per fer millores, però actualment s'han centrat en el projecte d'Ordis. Diuen que la prioritat ara és fer millores del ferm, accessos i de seguretat, i no pas ampliacions. Tampoc deixen clar si la intenció futura per aquest tram que va de Besalú a Figueres acabarà sent una continuació de l'autovia, o bé un tram similar al que hi ha direcció Banyoles, 2+1 amb mitjana per evitar accidents frontals. Aviat es compliran 20 anys des que es van completar les obres de construcció de l'autovia A26, que uneix Olot i Besalú, i que ara com ara no continua direcció Figueres.
Gràcies, Gerard. Això pel que fa a la Nacional 260, però a més també l'Ajuntament d'Olot presenta un programa de gestió de les colònies de gats. El document ha estat ben rebut per tots els grups de l'Ajuntament. Tot plegat va venir d'una moció presentada per Activem Olot ja fa mesos. Ara es començarà a treballar per controlar la sobrepoblació de gats i per impulsar el mètode de captura, esterilització i retorn, entre d'altres accions.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat inicialment el programa municipal de gestió ètica de colònies de gats urbans d'Olot. Ho ha fet amb els vots favorables de tots els grups. Isaac Cribillas és regidor de Medi Ambient.
Té l'objectiu principal d'evitar la superpoblació de gats al carrer, de reduir progressivament la reproducció incontrolada, sempre utilitzar el mètode de captura, esterilització i retorn, de minimitzar els impactes sanitaris, ambientals i de seguretat, evitar molèsties per sorolls, baralles o marcatges de mobiliari, per exemple, o una correcta integració de les colònies a la realitat urbana del municipi. I que també hi haurà unes actuacions de seguiment, avaluació i revisió de les activitats realitzades perquè és preceptiu, normal i lògic contemplar-ho.
El pla s'aplicarà a totes les colònies de gats d'Olot reconegudes per l'Ajuntament i s'actuarà de manera indefinida. També incorporarà agents implicats en la gestió i control de les colònies, definint funcions d'Ajuntament, entitats i persones col·laboradores. Activem Olot va presentar una moció fa uns mesos sobre aquesta qüestió i ara consideren que el text que s'aprova és bo i que recull les necessitats i obligacions en aquest àmbit. Jordi Rubio és el portaveu.
Fa molts plens, vostè ho ha dit, des de la nostra formació venim alertant d'aquesta problemàtica i demanant una regulació clara. Aquest programa de gestió ètica que avui portem a aprovació és el fruit de compromís ferm. Neix d'una moció que vam presentar des del nostre grup i que posteriorment vam blindar en un acord de pressupostos amb Esquerra i Junts. Veure'l avui aquí ens demostra que fer una oposició propositiva i exigent dona els seus fruits per la ciutat.
Tot i això, des d'Activem Olot creuen que és important que s'asseguri que es podran dotar de desparasitants i poder actuar amb diverses colònies de gats de manera paral·lela. Ara aquesta nova normativa passarà a audiència pública abans que passi a aprovar-se definitivament.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I ara és moment de parlar de premis, de parlar de nominacions. Comencem parlant que Dani López rep el Premi Ales a la Cultura 2026 gràcies a la seva trajectòria musical molt vinculada al territori. Aquesta cerimònia va aplegar familiars del premiat on va fer un emotiu discurs fent un clam en contra de la guerra i valorant una societat més justa i igualitària. Jan Brecha.
El músic, compositor i productor olotí Dani López Prades ha sigut el guanyador de la distinció Ales de la Cultura 2026. Aquest premi el dona l'Ajuntament d'Olot anualment a una persona o un grup de gent que ha destacat en la seva trajectòria i ha contribuït a la cultura. El lliurament del premi ha tingut lloc al Teatre Principal d'Olot, on amics i familiars del premiat s'han ajuntat per veure la cerimònia. Josep Quintana, regidor de Cultura i d'Educació de l'Ajuntament d'Olot, ha sigut l'encarregat de donar el tret de sortir d'aquest acte. Hem volgut parlar amb ell i, sobretot, per què han escollit en Dani.
Sempre es tria una persona que té una llarga trajectòria consolidada, però també que té molt de recorregut i que té una vinculació amb la ciutat molt forta. En Dani compleix tots els requisits, tot i que ell és molt jove, ell té una llarga trajectòria en el món de la música, des de molts àmbits, a més, és molt polifacètic.
Dani López és un músic garrotxí en el qual destaquen les seves obres, com una col·laboració amb la cantant de Sant Esteve Sesrovires, Rosalia, amb el seu nou àlbum Lux. Treballar amb aquest artista internacional és el sinònim d'esforç i constància que en Dani ha posat dia a dia a la música. Això ho valorava Dani López.
És un gran honor, la veritat és que no m'esperava gens aquest premi, i una sorpresa i un superhonor. A més sento que la meva trajectòria i la meva feina sempre ha tingut un punt de vinculació molt fort amb la ciutat, ja sigui perquè les oportunitats m'han vingut d'aquí o en el fons oportunitats venen d'oportunitats que van venir d'aquí, com pel fet que visc aquí. Llavors jo vaig tots els projectes des de casa meva, des del meu petit estudi, llavors sento que tinc una vinculació molt forta amb Olot i amb la Garrotxa en general i llavors és tot un honor, no?, ser reconegut a casa teva.
Premis així són necessaris per donar el reconeixement artístic i sobretot locals. No només és el fet d'entregar el pin en forma d'ala, sinó agrair a la persona per la seva feina que fa en l'àmbit cultural, un àmbit que ens toca a tots. Dani, en el seu discurs, ha recalcat el no a la guerra i ha volgut destacar la importància d'una societat més justa i igualitària en la qual tothom pugui desplegar les seves ales.
I Anna Lagares afronta amb il·lusió i orgull la seva candidatura al Garrotxí de l'any. L'actriu i cantant de teatre musical explica que va rebre la trucada de la seva nominació. Entre clars segle, sí. En una entrevista a La Finestra, d'Olot Televisió explica que al llarg de la seva vida ha treballat en diversos sectors i que al final va veure que el que era la seva passió havia de ser la seva feina. Quan va arribar a Barcelona, de seguida va fer el seu primer musical.
Anna Lagares és actriu, cantant de teatre musical i aquests dies abans de la gala de dijous, candidata a rebre el Garrotxí de l'any. Amb experiència en musicals a Barcelona, Madrid i diversos punts a Espanya, Lagares ha repassat la seva trajectòria en una entrevista a La Finestra d'Olot Televisió. Mirant enrere, reconeix que encara té aquests nervis de la primera vegada quan va fer un càsting, però que al llarg del temps ha gestionat de forma diferent.
Cada vegada doncs, un càsting nou, amb gent diferent, que t'ha de conèixer. Ara ja porto molts anys i ja la gent ja em coneix, em truquen, ja... Però igualment jo he de passar càstings, tots hem de passar càstings, no? I sí, cada vegada doncs, és aquest procés que la veritat es fa feixuc, eh? No és algo fàcil. Jo crec que no hi ha ningú que ho passi bé.
La seva vessant artística ve en part de família, ja que Lagares explica que, per exemple, el seu besavi era tenor, el seu avi pintor, els tiets són arquitectes i la seva cosina és cantant. Per altra banda, la seva pròpia passió pel teatre l'han dut a pujar dalt dels escenaris. Sobre si un artista es neix o es fa, la candidata al Garrotxí de l'any respon això.
Jo crec que neix i es fa, les dues coses, perquè jo crec que de base... Doncs ho portes a l'ADN perquè hi ha d'haver una cosa que t'ha d'agradar i has de tenir una cosa especial, però després també hi ha molt de, dit d'alguna manera molt, molt col·loquial, hi ha molt de curro, hi ha molta feina darrere, no?
Sobre el seu sentiment olotí garrotxí fora de la comarca, explica que sempre l'intenta presumir.
Olot sempre... A mi ja em diuen l'Adi Olot, no? L'Adi Olot, no? A més sempre, bueno, clar, català tot arreu, és que a mi m'era igual, eh? Jo sempre els he dit, dic jo, català, català, i sempre els hi parlo en català, i sempre intento que la gent aprengui català, i els hi porto embotit, no? A vegades, vinga, fuets per tothom, no? Quan és el meu aniversari intento portar fuets d'Olot per tothom, que si rata fia, que si les magdalenes de Cal Tocet de Castellfoll, vull dir que sí, intento fer una mica de bandera.
Després de treballar al costat d'Anna Roca o passar per l'Orfeó, Anna Lagares ja s'ha consolidat en el sector dels musicals, especialment a Madrid. Lagares, juntament amb Maria Clavell i Sergi Mateo, opten el Garrotxí de l'any, que es concedirà aquest dijous.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I en esports parlem de play-off. El Sant Joanenc ha eliminat a la Unió Deportiva Jesús i Maria amb un resultat favorable de 1-0. Amb aquest resultat poden passar, per tant, a la següent fase de la promoció d'ascens a segona catalana. Un partit molt intens que es va viure aquest dissabte amb gran emoció per tots dos equips. Tot i l'eufòria de guanyar aquesta fase, els hi queda ara la més important, la gran final.
El Club Poliesportiu Sant Joanenc elimina l'Unió Deportiva Jesús i Maria i passa a la fase final de la promoció de Centre Segona Catalana. No va ser un partit fàcil de dissabte. Els garrotxins van dominar una primera part on un gol de Pol Terrencs va ser el que va decidir el partit, ja que els d'Héctor Simón van patir molt més a la segona part. Una segona part marcada pel gran domini dels blanquivermells. Aquests van apretar molt més i dominant la segona part on constantment eren arribades, però la gran defensa del Sant Joanenc va fer que el partit estigués controlat. Tot i això, a la part final del partit, hi va haver un possible penal que el col·legiat no va assenyalar favorable a la Unió Deportiva Jesús i Maria. Hem parlat amb Pau Alegria, entrenador de la Unió Deportiva Jesús i Maria.
Jo solament m'agradaria recalcar que els últims instants del partit han hagut dues accions molt clares, un penal sobre Uixito, que, bueno, si es verà, jo crec que és clamorós, i el que no pot ser és que els meus jugadors hi protesten a l'àrbit, protestes del més normal, perquè al final en els nervis que hi ha i que l'arbitratge, un àrbit que diuen que pujarà la temporada que de primera catalana, que s'ho faci mirar la federació, comença a repartir targetes roges a diestro i sinistro quan el jugador no tenia temps ni obrir la boca. Ha sigut millor, al final crec que el Sant Joanenc tira un xut entre els tres pals i acaba marcant gol a la pròpia porta. Ells se saben defensar molt bé.
Pels d'Héctor Simón destaquen una gran defensa, que va ser fruit del treball i constància que el tècnic va crear. Un partit molt igualat, que tots els equips han pogut gaudir de jugar a futbol. Tot i això, al Sant Joan encara els hi queda jugar dos partits més, aquest cas contra el Club Esportiu Tiana. Escoltem el tècnic del Sant Joanenc, Héctor Simón, i com encara el proper partit.
Crec que ha pogut guanyar qualsevol els dos partits i sobretot hi ha hagut molta esportivitat. En uns partits de tanta tensió que tothom vol guanyar, crec que hem sigut dos rivals que ens hem respectat i abans de dir res m'agradaria felicitar el rival perquè ha sigut un rival, un joc molt net. I l'encarrilem de manera que estem molt satisfets de lo que hem aconseguit, però amb l'ambició de que, bueno, volem acabar de fer la feina.
Per part del Club Poliesportiu Sant Joanenc és un pas més encara aquesta final, ja que l'any passat es van quedar a les portes de fer la promoció. Això en part és fruit del treball que han fet des de la junta directiva del club. Jordi Vilarrasa és el president del Club Poliesportiu Sant Joanenc.
Si no, que l'any passat doncs, ja vam quedar-nos allà, aquest any doncs, hem quedat segons, segur que poder volíem alguna cosa més, però bueno, l'equip ha treballat, vull dir que jo sempre penso que quan quedes aquí davant vol dir que es treballa, i doncs, bueno, doncs, poder arribar aquí a la promoció penso que és un premi de tot el treball que s'ha fet doncs, tota aquesta temporada.
Ara per ara al Sant Joanenc els hi queda la part més difícil, superar la fase final, que en aquest cas jugaran l'anada al seu camp. I la tornada hauran de visitar el camp del Tiana, ja que el gol a baratge és a favor dels maresmencs.
I Castellfollit i Maia passen a la gran final del play-off per ascendir a tercera catalana. Aquest dissabte s'ha jugat la tornada on el gol ha estat el màxim protagonista amb 8 gols en 2 partits. El pròxim cap de setmana el Maia rebrà a casa el Castellfollit, on d'aquests 2 partits que queden sortirà l'equip que pujarà de categoria. Aquest dissabte a les 6 de la tarda s'han jugat les tornades de la primera eliminatòria de play-off per ascendir a tercera catalana. La Unió Esportiva Castellfollit rebia el Camós després que el conjunt garrotxí s'imposés per 0-1 al seu camp i per tant tenia un avantatge que havia de mantenir si volia passar a la final. No només l'ha mantingut, sinó que s'ha ampliat, ja que ha guanyat per 2-0 al partit. Primera part sense gols, però a la represa Nil Canelles al minut 62 i Lluís Badós al 85 han acabat de tancar una eliminatòria en la qual no han encaixat cap gol i han aconseguit la victòria en els dos partits. En canvi, l'altre partit ha estat més que emocionant. El Maià rebia l'Hostoles després que els maianencs guanyessin per 1-2 al cap de setmana anterior i, per tant, havien també de mantenir el resultat si volien passar a la final. Tot i que la primera mitja hora de partit amb els gols d'Isaac Romo i Huacar va semblava que ja estava tot fet, l'Hostoles ha incrementat el ritme i ha fet patir de valent el Maià. Just abans del descans, l'Hostoles ja ha empatat el partit amb gols de Pau Vilanova al 36 i de Tierno Siradio Sou al 44. A la represa, Aleix, qui ja va marcar l'anada, ha avançat a l'Hostoles, que empatava l'eliminatòria quan encara quedava tota la segona part per jugar-se. Tot i això, el somni dels d'Adrià Jurado no ha estat possible perquè Bubacar Val, 62, ha posat el 3-3 al marcador, un resultat que ja no es mouria més i que, per tant, feia passar el Maià de l'eliminatòria. Ara, aquest pròxim cap de setmana, ja jugarà la gran final entre el Maià i el Castellfollit, primer amb l'anada al camp del Maià i amb la tornada al camp del Castellfollit. Qui aconsegueixi guanyar la final a 2 partits haurà pujat de categoria. I també parlem de tenis taula perquè la primera nacional no va poder aconseguir pujar a la segona màxima categoria nacional del tenis taula, tot i guanyar el primer partit per 3-4 contra el Tenerkan, el primer nacional del club tenis taula Olot. Amb Jordi Dot, Arnau Roca i Víctor Flores va perdre els dos partits que el van deixar fora de l'ascens contra el San Sebastián de los Reyes per 4-1 i el Ciudad Real per 0-4. Amb aquests dos últims resultats, el segon màxim equip del club tenis taula Olot s'ha quedat a les portes de pujar, un objectiu que voldran aconseguir de cara a la pròxima temporada. La sort sí que va estar costat del tercera nacional, que després de fer una molt bona fase regular, arribava a aquesta fase final amb l'objectiu d'aconseguir pujar l'equip de categoria. Així va ser, perquè el conjunt lotí es va imposar per 4-0 el Torroella i per tant ha aconseguit l'ascens. La pròxima temporada, per tant, el club tenista l'Olot tindrà l'equip, el primer equip a la superdivisió, la màxima categoria. L'equip B a primera nacional i un altre equip a segona. L'objectiu del club és poder anar sumant categories per tenir els tres equips el més amunt possible. I fins aquí l'informatiu d'avui dilluns 1 de juny del 2026. Com sempre, recordeu que podeu tenir més informació a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a Instagram, Twitter i Facebook. Que vagi molt bé i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.